Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. 4 i 1 minut de la tarda. Temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel fins les 5. El resum del que ha estat el cap de setmana esportiu el saludem en aquest dilluns 24 de març de 2014. Futbolísticament parlant, doncs avui farem crònica d'allò que ha succeït, sobretot dissabte i diumenge. Dissabte a la tarda, un gran partit dels millors que s'han vist últimament al Municipal d'Iguadols amb l'empat a 3 entre la Unió Esportiva Sitges i el Joventut 25 de setembre. Un bon Sitges i un bon rival, en aquest cas el conjunt de Rubí, que tot i l'empat manté la segona plaça i el Sitges confirma el seu bon moment en l'inici de la segona volta. Són 15 punts en aquesta segona volta dels 8 partits que s'han disputat fins ara. En fi, un Sitges que va sumar aquest punt, podríem dir-ho així també, una mica la èpica, ja que va jugar amb 10 jugadors des del minut 57 per expulsió de Patrick. En fi, un bon partit, repeteixo, dels millors que s'han vist últimament al Municipal d'Aiguadols, i creiem honestament que es dona per bo el punt que va sumar l'equip el passat dissabte. Diferents sensacions probablement vàrem tenir ahir al migdia a Vilafranca, al camp del Baix Espirall, on el Sobrense no va passar de l'empat a 1. Un bon Espirall, potser no la millor versió del Sobrense, que gràcies a un gol de Minga a la sortida d'un córner va poder com a mínim salvar amb aquest punt, però això sí, el conjunt de Josu Julián acaba perdent el liderat, bàsicament perquè el Molanta va fer els deures, va golejar 0-6 al camp del Carme. En qualsevol cas, com diu el tècnic, això de perdre el liderat ens preocupa més aviat poc, i veurem què succeeix en aquestes 9 últimes jornades que resten. Destacarem d'aquests moments també el bon resultat, el bon marcador que va aconseguir el juvenil A de la Blanca Subur, que va guanyar 0-3 al camp de l'Escola Futbol en Gavà. És el conjunt de David Porras una mica més líder, perquè el Manresa va punxant a casa, va empatar 1-1 amb el Sant Cristóbal. Per tant, doncs, un bon resultat, una bona victòria i, com dèiem, la Blanca una mica més líder. En bàsquet, treballada i bona victòria la que va aconseguir el bàsquet Sitges a la pista del Reus Deportiu per 56-62. Victòria treballada bàsicament perquè el conjunt de Fermí Sánchez viatjava amb 4 baixes. Tot i així, es va fer la feina, es va guanyar i l'equip es torna a col·locar tercer en una jornada doncs satisfactòria, sobretot a nivell de resultats. També bona feina la que està fent el sènior femení, que va derrotar 55-38 al Cervelló. Victòria combinada una jornada més amb la derrota de l'Hospitalet. Per tant, ara el bàsquet Sitges femení ja li treu 3 victòries d'avantatge a l'Hospitalet i també al Molins. Bona jornada de bàsquet i podríem dir que bona jornada d'hoquei, almenys pel que fa al segona catalana del Club Patí Sitges, que no va tenir masses problemes per derrotar el Molins B per 6-0 el passat divendres a la nit al pavelló de Pinsbens, i també un gran resultat la va aconseguir el juvenil A en el campionat de Catalunya preferent en derrotar 3-4 a l'Andorra. Tot això i més fins les 5. I 7 minuts de la tarda, comencem ja a repassar els marcadors futbolístics d'aquest últim cap de setmana. Comencem pel futbol base de la Blanca Subur, ho dèiem ara fa uns momentets, el juvenil A, que va aconseguir una molt bona victòria en 0-3 al camp de l'Escola Futbol en Gavà, i una bona jornada al cap i a la fi perquè, com dèiem, el Manresa va punxar en el seu camp, va empatar 1-1 amb el Sant Cristóbal. Això vol dir que la Blanca amplia una miqueta més el seu avantatge al capdavant de la classificació. 52 punts suma la Blanca, 47 7 al Manresa. Per tant, més 5 per la Blanca, i atenció a la propera jornada perquè també és prou interessant. La Blanca en rep el seu camp, el Nou Pinsbens, el Gimnàstic Manresa, mentre que hi ha un duel entre el segon i el tercer classificat, el Manresa contra el Cornellà. La Blanca hauria de fer els deures, com es diu en aquests casos, i esperar a veure què passa en aquest duel entre el Manresa i el Cornellà. Aquests i altres resultats els repassem com cada dilluns en companyia de l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, una molt bona victòria del Juvenil A en el camp de l'escola Futbol Gavà. I...
Bueno, ha sigut una bona setmana, de 3 a 5 punts,
sí, la cosa canvia. La cosa canvia una miqueta. Un 0 a 3, en fi, com es diu en aquests casos, la Blanca va fer els deures.
Sí, va, segons l'entrenador van tenir un bon partit, van endevinar el partit.
Perfecte, doncs... Més 5 per la Blanca, com dèiem, i esperant el que passi en aquestes últimes jornades del campionat. Seguim amb més marcadors, Albert.
Bueno, el Juvenil B descansava, el cadet A, Vilanova 1, Blanca Subur 2, gran victòria a un molt difícil camp. S'ha quedat curt el marcador. Cadet B, Cornellà 3, Blanca Subur 1, el camp del líder no s'ha pogut aguantar a l'haver marcat primer. Un gran partit contra el líder. Infantil A, Blanca Subur 6, Vilanova 2. Mitja dotzena en un partit que sempre va dominar la Blanca. Infantil B, Blanca 1, Vilanova 4. Un Vilanova molt potent físicament ens ha fet pols. Infantil C, Base Olèrdola 2, Blanca Subur 1. Partit molt disputat, la Blanca ha mancat de punys. A l'Evinar, Mascatarro 2, Blanca Subur 2. Bon empat al camp d'un dels primers. A l'Evin B, Prat 0, Blanca Subur 2. Gran victòria a un molt difícil camp. A l'Evin C, Blanca Subur 7, Igualada 5. Partit de molts gols, la Blanca ha tingut més encert de cara a porta. A l'Evin D, Blanca Subur 7, Olivella 1. Plàcid partit amb un bon joc local. A l'Evin E, Blanca Subur 21, Franciscans de Sabadell 1. Màxima golejada de la temporada. Aquest equip juga amb els ulls tancats. Benjamin A, Atlètic Vilafranca 5, Blanca Subur 1. Una maneta li han fet a la que no l'ha vist. Benjamin B, Ramon Sicar 0, Blanca Subur 5. No han pogut els locals amb el gran joc de la Blanca. Benjamin D, Blanca Subur 13, Martorell 0. El CUE no ha inquietat a un equip que juga molt. Per últim, el campionat local del Nou Pinsbens, amb Promeses Òptica Holandesa 3, Blau Sitges 4, Construcciones Xetxo 7, Remax 1, Hotel Palou 4, Pastisseria Serrals Nins 5, i en Pitufos, Hotel Estela 2, Newton Informàtica 3, Magnòlies 2, Begudes Adell 0 i Restaurant Triana 2, Càmping Sitges 9.
Doncs fins aquí aquest repàs de marcadors dels equips de la Blanca. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, fins divendres.
Igualment.
Adéu-siau. Pel que fa als actes del cinquantenari de la Blanca Subur, recordar-los un dia més aquest espectacle, aquesta gala musical que es celebrarà el proper diumenge, dia 30 de març, a partir de les 7 de la tarda, al Saló Teatre de la Societat El Retiro. Els recordem que els preus de les entrades, 10 euros, aquestes les poden adquirir anant al Nou Pinsbens cada dia entre les 5 i les 7 de la tarda, o bé, si ho prefereixen, a Òptica Holandesa del carrer Sant Francesc o Ferran Esports, al carrer Jesús. 10 euros va l'entrada, com els dèiem, d'aquesta gala musical que inicia els actes del 50è aniversari de la Blanca Subur. La cita, diumenge, dia 30, a partir de les 7 de la tarda, a la Societat del Retiro. Fet aquest apunt, seguim repassant més resultats. Parlem ara de futbol femení per recordar què és el que han fet els tres equips del Sobrensen. El primer equip, el sènior, que va sumar un bon punt en el seu desplaçament al camp del base Olèrdola. 3-3 va empatar el conjunt del Sobrensen gràcies a dos gols de Núria Cubillos i un més d'Inés. I bons marcadors també pel que fa a l'infantil cadet, que va guanyar 9-2 al Sant Vicenç dels Horts, mentre que el Benjamí Aleví va passar literalment per damunt del Molins de Rei, el que va golejar a domicili per 0-12. Uns quants resultats també del món de l'enrugbi. Tercera catalana, play-off semifinal, partit de tornada al sènior B del Rugby Club Sitges, que no va tenir cap mena de problema per tornar a guanyar el partit, en aquest cas al camp del Ripollès, 0-59. Duia un 83-0 al partit d'anada, doncs ja m'explicaran. 0-59 va guanyar el sènior B del Rugby Club Sitges. Pel que fa a la Lliga Sub-18, derrota del cadet A, que va perdre 25-14 en la seva visita al camp del Poblenou, i a la Lliga Sub-16 també derrotes de l'infantil A, que va perdre 45-14 davant el Barça, i l'infantil B, que va caure a Santa Bàrbara 25-48 davant el Sant Cugat. Menys d'un minut per arribar a un 4:15 de la tarda. Reprenem l'actualitat futbolística. Hem de repassar ja i comentar com ha anat la 25a jornada, tant a la segona com a la tercera catalana. Poques novetats o pocs canvis a la segona catalana, més enllà de considerar que el Cubelles ha deixat de ser ja el QE. Ho és ara mateix el Sant Esteve Sarrovires. I a la tercera catalana hi ha hagut canvi de líder. L'empat a un del Sobrense combinat amb la victòria aclaparadora del Molant en 0-6 al Camp del Carme fa que el Sobrense perdi el liderat en favor del conjunt penedesenc. Comencem, però, repassant marcadors de la segona catalana en el seu grup de tercer. Han estat Gornal 5, Sant Esteve Sarrovires 1, La Múnia 2, Sant Joan d'Espí 3, Olímpic Can Fatjó 2, Espluguenc 3, Penya Unió Màlaga 0, Sant Cugat 2, Júnior 1, Cubelles 4, Unificació Bellvitge 1, Vegas 0, Sitges 3, Joventut 25 de Setembre 3, Joventut Prat 0, Sant Ildefons 2 i Can Vidalet 3, Moja 1. El Sant Ildefons és, després d'aquesta jornada 25, una mica més líder, 62 punts. Suma el conjunt de Cornellà, que s'enfrontarà, per ser el Sitges, el proper cap de setmana. 51 punts el 25 de setembre. Se li acosta perillosament el Can Vidalet, que en suma 50. 49 per Unificació Bellvitge, 46 per Olímpic Can Fatjó, 43 per Júnior, 41 punts suma l'Espluguenc, 36 Sant Joan d'Espí i Sant Cugat, 34 el Moja, el Penya Unió Màlaga, 29 el Gornal i el Sitges, que és 13. En sumen tots dos 27, 24 per Joventut Prat, 20 per la Múnia i Vegas, el Cubelles, que deixa la cua de la classificació gràcies a la seva victòria al camp de la Júnior, ja no és cué, ara és penúltim, 19 punts, i el Sant Esteve, nou franer vermell, amb 18 punts. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Una jornada que, com dèiem, no ens ha deixat grans sorpreses, més enllà d'aquestes que comentàvem ara a nivell de classificació. El Sant Ildefons és un palet més líder, aprofitant, doncs, sobretot que el Joventut 25 de setembre no va passar de l'empat, en aquest cas aquí a Aiguadols, 3-3 amb els Sitges. El Cubelles, que va protagonitzar una de les sorpreses d'aquesta jornada, guanyant 1-4 al camp de la Júnior, i per tant el Sant Esteve, que va rebre una maneta al camp del Gornal, és el nou QE.
Sí, sí, el Sant Esteve és el nou QE, ha deixat la cua al Cubelles. Jo parlava el mateix dissabte, quan doncs arribava l'expedició de Cubelles del camp del Júnior, de Sant Cugat,
sí,
doncs amb l'entrenador, amb el Murla, i em deia que, tot i que ell és conscient de que és una tasca molt complicada, lluitarà a mort per aconseguir salvar la categoria, i ell, segons ell, no lo veu tan complicat.
Bé, en qualsevol cas, els números són els que són, el Cubelles té 19 punts, està hores d'ara 8-9 punts de la salvació, per tant l'empresa és complicada, la fe no s'ha de perdre mai, és cert, i el que diem sempre, si els mateixos de l'equip no hi confien, doncs no hi ha res a fer, però bé, en qualsevol cas, un molt bon resultat del Cubelles, 1-4 al camp de la Júnior, i a dalt, Toni, com dèiem, el Sant Ildefons no afluixa, el 25 de setembre, que jo repeteixo, a mi és un dels equips que més m'agrada de la categoria, però compta amb el canvi de LED, que va fent i ja s'ha col·locat a un punt de la promoció, sense perdre de vista equips com el Bellvitge, que està amb 49, per tant també amb opcions de lluitar per la segona posició.
Sí, em va semblar molt bon equip a la unificació del Bellvitge quan el vaig veure al camp del Cubella, és un equip molt compacte, un equip que potser no marca tant gols com pot marcar el canvi de LED o el 25 de setembre, però és molt compacte, és un equip molt complicat i molt rocós, no? D'aquests que és molt complicat fer-li gols. Sí, per a dalt la cosa està molt, molt...
molt clara pel que fa al liderat.
Sant Ildefons, no crec que tingui problemes perquè sí. té
un coixí d'11 punts.
Té un coixí bo, tot i que la setmana que ve doncs, rep els Sitges, i els Sitges, doncs, a cap contrari, està fent una segona volta sensacional, i doncs, a més, després de vist el que hem vist aquest dissabte, doncs, és allò, no?, que t'omple una miqueta més i que creus que sense tenir baixes com va tenir l'altre dia, perquè tenen en compte que l'altre dia ni estava Rubén Cortés, que
no estava ni el Rubén ni el Quique ni el Dragos.
Clar, és que
després es va comentar, o escoltaran el Jordi, la lesió que va patir l'Adrià Mercè el dia del Vegas, que ho desconeixíem, i bé, probablement una lesió greu que el faci perdre's el que resta de temporada.
Pues sense comptar amb aquests jugadors, que de fet tant el Quique com el Rubén Cortés són jugadors que entren molt bé en l'onze inicial, doncs clar, el Sitges va treure un molt bon empat davant d'un gran equip, i fins i tot nos va quedar aquella sensació que nos va quedar 4 minutets,
Van sobrar 4-5 minuts perquè el Sitges va aguantar el 3-2 fins al minut 89, que és quan va arribar l'empat definitiu del conjunt de Rubí.
Sí, sí.
Però no sé si estaràs d'acord, vam veure un dels millors partits, per no dir el millor aquesta temporada, a Aiguadols.
Sí, sí, un molt bon partit per mi, de lo millor que he vist.
Molt bon partit del Sitges, i al davant tens un gran rival, per tant es donen tots els condicionants, no?
Sí, sí.
6 gols?
Sí. Home, jugar des del minut 54 amb un jugador menys als Sitges, són molts minuts, pràcticament tota la segona part.
No, clar, t'expulsen un dels centrals.
És un jugador menys, clar, tot i que és un camp petit, com és el municipal, però davant d'un equip molt exigent, com és el Joventut 25 de setembre, que venia a guanyar, perquè era conscient que un empat o una derrota sentenciava una miqueta més, no?
Sí, sí.
Vers el canvi de LED que va cap amunt, no? I a més, doncs, fins a l'últim sospir, quan va marcar el 3-3 el van creure i van creure que podien guanyar, i doncs van patir.
A mi, si em dones a triar com a proposta futbolística, he vist dos cops el 25 de setembre, només he vist un cop el canvi de LED, i per tant no seria just, però ja et dic, com a proposta futbolística a mi m'agrada més el 25 de setembre com a equip, i crec que és més favorit el 25 de setembre que no passa el canvi de LED per quedar-se amb aquesta promoció d'ascens. Després podran passar moltes coses, no oblidem que el 25 de setembre, per exemple, ve de 3 empats consecutius, per tant, no sé si està passant probablement per un petit sotrac a nivell de resultats, i això doncs ha fet que la cosa s'apreti una miqueta més, però repeteixo, és un equip que em va agradar molt. Un equip que va començar marcant al minut 11 un molt bon gol, tot i que l'alegria li va durar poc, perquè al quart d'hora Guillem Vinyola, a la sortida d'un córner rematant de cap, feia el gol de l'empat a 1. Amb aquest resultat finalitzava la primera meitat. Segona meitat, minut 4, és a dir, 49, over de penal, doncs establíem el 2-1, el 57, la jugada, no? la clau de partit, podríem dir, perquè l'àrbitre xiula penal favorable al 25 de setembre i expulsió de Patrick. En qualsevol cas, una jugada clara que no admetia discussions, i el Sitges quedava amb un home menys i amb l'empat a 2 al marcador. Però, com són aquelles coses? El 71, David Carrasco, sol com un mussol al segon pal, però sol, quan diem sol és sol, remata el servei d'una falta i estableix el 3-2, i penses, i si? Doncs aquest i si va estar a punt de produir-se.
Sí.
Perquè el 89, en una acció doncs, molt ben trenada del 25 de setembre, va arribar aquest empat a 3. Llàstima, però sap prou bé aquest punt.
Sí, és un molt bon punt, és un punt que suma, no? És davant d'un gran equip. El que passa que és això, no? Que te queda un minutet perquè doncs, arribi al minut 90 i tu comptaves els 3 o 4 minuts que donava d'afegir a l'àrbitre, 5 minutets, i que te marquen a l'empat, que ha de ser allò que te quedes una miqueta amb aquella cara una mica de tonto. Després valores...
Sí, sí, després en fred, probablement...
Valores i veus que és molt bo el resultat perquè és davant d'un gran equip i a més ells busquen en aquests 3 o 4 minuts, busquen fins i tot guanyar. Però clar, després de tot l'esforç que fa el Sitges, se supera, és que a part de marcar amb 10 jugadors, marcar-li el 3-2 amb ells i que tens a prop la victòria, clar, és allò, te queda una miqueta aquelles sensacions que diu que poc ha faltat, no? Clar, ara estaríem parlant de 3 punts, estaríem parlant que fins i tot segur que el Sitges superava Gornal,
sí, sí.
I doncs, clar, te queda amb això, no? De que sumes un, però bé, jo penso que és un molt bon partit del Sitges, me va agradar les sensacions que va donar el Sitges, molt bé els jugadors del Sitges, una actitud sensacional i me va agradar molt un jugador, tots, no? Però jo sempre dic que en Jaume Jordi al mig del camp, puf, és un
sí,
jugador
sí,
que...
molt bon partit de Jaume Jordi, coses, molt bon partit de Nico, molt bon partit del Vinyol, en fi, de tots, de l'Obert, en fi, seria
el
injust.
Nico va fer sí, un sí. desgast físic.
Es va emprenyar tant quan el Jordi el va canviar, però després el Jordi ens va explicar per què, no? Va sortir el Nico i va entrar el juvenil, el Rafa. Clar, potser algú des de fora no va entendre aquest canvi, però l'explicació del Jordi era, home, és que el Nico està a punt de complir cicle de targetes, hi ha un grapat de jugadors que estan a punt allò, estan allò en el llindar de veure sanció i
sí,
per tant...
Sí, de moment Vinyola ja no comptarà
sí,
la setmana que ve amb
fet,
ell.
De fet, ja no podrà jugar perquè
compleix cicle.
Sí, sí.
Tampoc podrà comptar amb el Patri perquè va ensenyar la vermella
correcte,
i un
correcte,
partit de sanció.
Sí, sí, sí.
Clar, ell va pensar en aquell moment, home, el Nico està apretant molt bé aquí i pot veure la...
Sí,
clar,
sí.
Si veu la groga, tampoc podré disposar
sí, sí.
d'ell.
Tampoc perdo el jugador per el dia de Sant Ildefons. En fi, un bon punt, un bon resultat, un bon partit que va tenir doncs tots els ingredients per veure el que varen veure el passat dissabte al municipal de Guadol, sí, bé, satisfacció del míster de Jordi Serra valorant aquest empat a 3.
Bueno, jo primer de tot m'agradaria dir que ha sigut un partidàs.
Sí.
Per mi hi ha hagut moments molt bons nostres, a la primera part sobretot hi ha hagut per mi 15 minuts de molt bon joc, al primer toc, amb combinacions molt bones que pràcticament pues, aquest any aquí a Guadol no els havíem vist i avui pues, davant un molt bon equip, sobretot a davant. Els nanos, tot i venir, bueno, amb aquests moments que ens quedem amb un menys, amb el Patrick expulsat, amb un penal clar i indiscutible, bueno, l'equip segueix treballant, ens tornem a ficar per davant, però apreten i al final amb una bona combinació d'ells pues, han acabat empatant. Jo crec que pues, podem parlar d'un resultat just, vist el que s'ha vist i sobretot pues, que a vegades quedes mirant un partit de futbol per la tele i no és tan bo com aquest, amb jugadors de qualitat i bones finalitzacions, bon partit. Dur o intens però no dur i bueno, felicitar el rival i sobretot felicitar tots els jugadors del Sitges que avui han fet molt, molt bon esforç i molt bon partit de futbol.
Més que un esforç, un sobreesforç, quan ells han empatat, també potser el pitjor, no? El més pessimista hagués pogut pensar, home, aquesta gent encara guanyaran, avui no hagués estat just que el 25 de setembre, que repeteixo, és un grandíssim equip, avui hagués guanyat aquí.
No, la veritat és que els nanos es multiplicaven, no? El mateix, fins i tot jugadors que no són de característiques com el Sergito, treballant molt a davant, el Nico, que quan l'he canviat m'ha enviat a passeig, però bueno, és el que es tracta, no? L'Over ha fet per mi també un dels millors partits des que vesteix la camiseta dels Sitges, el Jaume Jordi ha fet jugades sensacionals i sobretot pues, és que destaques a gent i no t'oblides dels de Brega, no? Del Víctor, del Patrick fins que ha fet el penal, de l'Héctor que ha fet un molt bon partit, bueno, en definitiva un bon punt, ara ens toca anar al camp del líder, que per mi davant potser no tenen tan bons jugadors com aquests, però és un bloc més unit i és més difícil de fer-li gol, no? Content, però bueno, aquell sabó de que tenies els 3 punts i te quedes un, no? Però fa uns mesos enrere aquest punt l'haguéssim donat per bo i ara pues, toca això, que els nanos estiguin animats i treballar per de cara al diumenge que ve.
Sens dubte, Jordi, és un punt que suma i que ve a certificar el vostre bon moment.
Sí, és bon moment anímic, és bon moment d'entrar, bueno, el que a vegades diu el Manolo, que és el que ens veu a les 10 quan arriba, no? Aquí, bueno, hi ha bon ambient, quan arriben els resultats tot canvia una mica, i, bueno, nosaltres ara fem aquesta tasca de ser intensos, de ser durs, de viure-ho al màxim, i els nanos ho han entès així, i, bueno, estem molt contents, el que passa que ens queda encara 13-14 punts per assegurar, perquè els de baix no afluixaran.
Quan un entrenador fa un canvi, sempre busca alguna cosa. Amb el canvi del Nico, què buscaves?
amb el canvi del Nico, buscava que s'acabés el partit, no? No, aviam, el Nico, t'explico, el Viñola la setmana que ve ja compleix cicle, llavors no pot jugar, el Patrick tampoc juga, el Nico estava a una, llavors he pensat, amb una jugada aquesta s'arribarà tard, el Sergito també està a una, però és més tranquil dintre del que cap, i l'he explicat, però bueno, volia jugar i ha sigut més aviat per això i perquè s'acabés el partit. Hem buscat també replegar-nos i bueno, si ens apretaven, han ficat el 4 a dalt, jugant amb 4 o 5 tios a dalt, i bueno, al final ha caigut el gol i ha fet un canvi per perdre temps i perquè no caigués un altre jugador de cara a diumenge que ve, que el necessitem.
No hi ha avui ni el Quique ni el Ruben.
No, el Quique ha estat treballant tota la setmana, després ahir a la nit va caure amb lumbàlgia, i el Cortés té el genoll inflamat, així mateix com l'Adrià Mercè, que l'Adrià Mercè el dia a Vegas va patir una lesió de lligaments del genoll. Estem patint perquè no sabem molt clar el que és. Al principi ens vam espantar perquè el Pepe va veure alguna cosa rara. Sembla que no és tant, però potser ja no el tenim més aquesta temporada, no? Avui hem vist també el banquillo plegat de juvenils, sí. Estaven allà per si feia falta, teníem fins i tot un extraordinari xutador de faltes per si fes falta, que és el Sergi Guillén, de moment no ha calgut, però si haguessin quedat 2 o 3 minuts i hagués hagut una falteta, igual entra en fred i te la clava, és un jugador que el tindreu que veure. Però bueno, en Quique no hi era, el Cortés no hi era, però els que han estat sensacionals, i jo crec que hem fet una bonica tarda de futbol avui.
El millor partit de la temporada?
Els millors minuts, sí, sens dubte. A casa no havíem jugat cap partit així. És lògic, vosaltres seguiu el Sitges. Han entès molt bé l'Over i el Jaume Jordi la seva tasca. L'Héctor està platòric i tira del carro allà enmig, i els nanos han treballat igual que ell i l'equip ha jugat. Jo crec que avui, més d'un que s'ha quedat potser veient l'Espanyol o veient el partit que fa per la tele, s'ha equivocat, perquè on hi ha hagut bon futbol ha sigut aquí, a Aiguadols.
Bueno, no és la vostra lliga avui, i probablement no sigui la vostra lliga la setmana que ve a Sant Ildefons, però amb aquestes perspectives no descartem que el Sitges pugui donar-li un ensurt al líder.
Sí, cal recuperar jugadors perquè ja perds el Patrick, sí. Llavors clar, ja centrals tens que tornar a ficar potser el Carrasco, llavors a la banda esquerra tens que recuperar el Dragos, que ha estat recordeu que l'altre dia Vegas se la va substituir, ha tingut un virus a les vies respiratòries, ha perdut pes, està fotut el tio, però bueno, aviam si el podem recuperar, llavors pots fer la reestructura. Però bueno, avui he vist el Marc i he vist el Marc molt bé.
Com està? Com està? Perquè
sé, perquè... És molt raro. A vegades està bé, a vegades malament. Avui m'ha dit, vull jugar, juga, i ha jugat bé, com si no tingués res, però bueno, igual demà dimarts em ve i ja es trenca.
Són sensacions, no?
Són petites fibres que se li trenquen als tendinosos del pubis i pateix molt, però avui s'ha entregat com el que més, i em hauria agradat que hagués fotut un xut i hagués marcat el quart, no? Que s'ho hagués merescut, perquè porta 7 o 8 mesos l'home que no se'ls mereix ningú.
Dos quarts de 5 de la tarda, en punt. En fi, bona valoració la que feia el Jordi després d'aquesta, anava a dir, victòria, gairebé victòria, Es va quedar amb un pas als Sitges de poder derrotar el 25 de setembre, i bé, compte perquè, com deia ell, haurà de reestructurar una miqueta l'equip de cara a Sant Ildefons, Toni. Comptant que no podràs tenir el Patrick, hi hauràs de posar molt probablement, ell ho deia, no?, el David Carrasco a l'eix de la defensa, acompanyant el Víctor. No tindràs tampoc el Guillem, el Viñola, compleix aquest cicle de sancions, en fi. Veurem com evolucionen els lesionats, no?, el Ruben, el Quique, el Dragos, per veure si com a mínim pots tenir un parell d'aquests tres.
Sí, bé, seria molt bo recuperar aquests tres jugadors, tant el Drago com el Rubén Cortés com el Quique, no? Sobretot Rubén Cortés també per la banda, perquè clar, el camp del Sant Ildefons, un jugador desequilibrant com el Rubén Cortés pot fer feina. Jo no sé com arribarà a aquesta convocatòria Rubén Cortés, però bé, contra més jugadors tingui Jordi Serra, millor, no? Uh-huh. Perquè doncs és un equip complicat, és el líder, és un equip molt pràctic, no tan vistós com potser és el Joventut 25 de setembre, però clar, és molt compacte.
Evidentment que és un examen de nivell, com es diu, un test molt exigent el que tindrà el Sitges diumenge al migdia al camp del Sant Ildefons, però, com es diu en aquests casos, els partits s'han de jugar. Vinga, dos quarts i gairebé dos minuts de 5 de la tarda. Anem a repassar ja la 25a jornada del grup 12 de la tercera catalana, que ens ha deixat aquests marcadors. El Carme 0, Sant Pere Molanta 6, el Sant Cugat 3, Sant Sadurní Atlètic 1, l'empat a 1 entre la base Espiral i el Sobrense, l'empat a 3 entre el base Vilanova i la Penya Jove, el 3-1 de la Fundació Atlètic Vilafranca davant el Riu de Villes, compta amb el Riu de Villes que s'està complicant i molt el seu... la seva permanència a la tercera catalana. L'Òdena que va guanyar 3-5 al camp de les Roquetes, el Capellades que està ressorgint, va guanyar 4-1 al Quintinenc, la Granada 4, Montserrat Igualada 0 i, atenció, una gran sorpresa, la victòria del Ribes 2-3 al camp de l'Olivella. Doncs tal i com han anat aquests resultats, resulta que el Sant Pere Molanta es col·loca líder amb 58 punts, 57 per Sobrense i 55 per Olivella. Òdena 49, 45 per les Roquetes, 42 per Ribes, 39 punts per Fundació Atlètic Vilafranca i la Granada, 38 per base Espirall, 30 per base Vilanova, 27 punts per la Penya Jove, 26 al Sant Cugat Sesgarrigues, 25 punts Montserrat Igualada i Carme, el Sant Sadurní Atlètic que és quart per la cua amb 21 punts i tanquen la classificació amb 20 al Capellades, amb 17 al Riu de Villes i el Quintinenc amb 12. Sabíem, quan li preguntaríem sobre el liderat perdut al Josu, que ens diria que és el de menys, Toni, i així va ser, ho escoltaran d'aquí uns momentets. Probablement és anecdòtic el fet que el Sobrense hagi perdut el liderat en aquesta jornada 25, però quina sensació et deixa el partit d'ahir?
A mi?
Sí.
Doncs m'he deixat la sensació de que...
De que no va ser millor el Sobrense, això no. És clar.
No, no. A més, me queda aquella sensació, ja pensant fredament, que els últims dos partits desplaçament del Sobrense ha sumat un punt tan sol.
Sí, sí.
Ho va sumar al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca i l'ha sumat al camp de l'Espirall.
Sí, sí.
Me queda aquella sensació, no? No va ser el millor equip, el millor partit del Sobrense i me va causar bona sensació l'Espirall.
Sí, sí, ja avisàvem una miqueta del perill d'aquest equip que va donar una bona imatge al partit de la primera volta al municipal d'Aiguadols i que estava certificant el seu bon moment en aquesta segona volta. Un partit que va acabar amb empat, però hauria pogut guanyar el Sobrense com hauria pogut guanyar el base Espirall.
Sí.
Amb aquella última jugada polèmica en fora de joc, que bé, que després ho escoltaran, no? Perquè el Josu va ordenar, doncs pugem tots a rematar un córner i bé, després se'ns agafen una miqueta amb els pixats al ventre i és el que va passar, no? Però un partit amb jugades polèmiques, amb queixes per part del públic local de l'arbitratge, però és un punt, no sé si suficient o no.
És un punt. Tu l'has dit abans, el titular, salven un punt.
Sí, sí.
Jo penso que salven un punt d'un partit en el que podien haver perdut els tres, com podien haver guanyat els tres.
Se't complica perquè perds una pilota...
Van estar més a prop de perdre els tres punts, perquè de fet les dues jugades últimes van poder perdre els punts i sobretot en aquella que se'n va el jugador, l'última, penúltima,
sí,
no?
Sí, sí, és l'última, crec que és l'última acció del partit.
Se'n va el jugador sol... És innocent, en vez de marcar ell, dona la pilota a un company que estava fora de joc. Però si ell acaba la jugada, marca el gol, doncs le dona la victòria i te queda aquella cara de tonto,
sí, sí.
No? De que pots portar-te els tres punts del camp de l'Espirall i acabes doncs, perdent un partit. Un partit molt equilibrat, que no va ser ni superior a l'Espirall ni superior al Sobrense.
Sí, sí.
Perquè el Sobrense l'altre dia doncs, no va oferir la seva millor versió i l'Espirall va tenir jugades de molt de perill.
S'intenta donar un nou aire sobretot a la punta d'atac donant entrada al Cristian Laguna, l'últim tram de partit ja amb l'entrada del Didi, un Didi que va tenir doncs, alguna bona opció a l'interior de l'àrea, però com deies Toni, equilibri no? Entre dos equips que van buscar la victòria, la va buscar l'Espirall, la va buscar el Sobrense, però al final doncs va acabar amb aquest empat a un. Un empat a un que li feia perdre el liderat al conjunt sitgetà, tot i que també s'ha de dir que el Sobrense anava amb alguna baixa significativa. I clar, ho deia el Josu, no? Clar, si tens baixes, vale, tens baixes i ja jugues amb les baixes, perquè cada setmana pràcticament tens baixes, tots els equips tenen baixes. Però clar, si resulta que una d'aquestes baixes és un dels meus centrals, com el Capa, clar, la cosa ja t'obliga a reestructurar l'equip.
Sí, sí, clar, i és que a part de que tens aquesta base tan, tan important com els Caparrós, que és un jugador clau en l'onze inicial del Suburense, doncs jo penso que la base del Huete es nota moltíssim.
Albert Huete, que evidentment
al mig del camp,
dintre Huete, de la gravetat de la lesió, doncs bé, ens comentava, vam poder parlar amb el jugador ahir i ens deia que bé, que no és tan greu com semblava inicialment, evita el quiròfan, superimportant, i bé, amb un meset, mes i mig, doncs ell calcula que pot estar de nou jugant. Raúl Limón també, una altra baixa
molt important, sí, i jo la vaig notar moltíssim, sobretot les primeres quatre jugades, aquelles quatre faltetes.
Sí.
Clar, allà tens un Limón i te posa la i sobretot els corners, perquè clar, la primera part el Sorense va treure molts corners. Clar, el Raúl Limón de corner te la posa on vols tu la pilota. Clar, es va notar molt, és un jugador que es nota, sembla que no estigui, però fa molta feina i sobretot a pilota aturada porta molt de perill. Clar, això no ho va tenir el Sorense en aquest partit.
El mig del camp va ser clau ahir, una pèrdua precisament del Suburense al mig del camp va permetre l'1-0 de l'Espirall. Sortosament aquest Suburense té en l'estratègia una arma molt poderosa aquesta temporada, i un córner va servir perquè Francesc Minga de cap establís l'empat a 1 abans d'acabar la primera meitat. No va haver gols a la segona, jugades polèmiques, com dèiem, aquesta última acció del gol anul·lat per fora de joc al base Espirall, les protestes del públic, increpant l'àrbitre, en fi, allò que passa i acostuma a passar. Al final empat a 1, i la valoració d'aquest punt que sumava ahir el Suburense per part del seu entrenador era aquesta.
Mira, el dono per lo que ha sigut un partit bastant de tu a tu. Respirar ja ha tingut les seves ocasions, nosaltres hem tingut a la segona part contra tot el previst, perquè teníem el vent en contra i el feia bastant de vent, hem tingut crec que tres ocasions molt clares de gol i no les hem fet. Torno a dir-ho de sempre, ells també juguen, el porter ha parat, i felicitar el porter d'ells i a la defensa. Al final ells han tingut la seva, i és el que els he dit ara, hem tingut l'1-2, però no ens oblidem que hem tingut el 2-1 en contra, i potser és bo el que ha passat avui, potser és fins i tot bo seguir sense perdre, un camp menys complicat, sí, un camp complicat menys que ens queda per visitar, i la pressió pel que l'ha de tenir que és el Sant Pere Montalt, que és per això que ha fet un equip per estar segona catalana. Nosaltres, bueno, ara segons, ja està, a partir d'aquí queden 9 jornades, 27 punts i queda moltíssim.
Què no ha fet bé avui el Sorense?
No és que no ha fet bé, jo penso que al mig del camp avui no l'hem controlat pràcticament tot el partit. Sí que la setmana part l'hem controlat una miqueta més, però la primera part ens ha costat molt.
De fet, el primer gol d'ells, bueno, el gol d'ells arriba d'una pèrdua al mig del camp.
Sí, arriba d'una passada mal feta que ens la tallen i ens queda sol un jugador davant del porter. Clar, són aquestes facilitats que a nosaltres ens donen. I jo et dic, jo no crec que hem tingut clars errors per perdre partit o per empatar el partit, però sí que en moments puntuals, bueno, ells tenen bons jugadors, ells juguen bé i ens podien haver fet més mal del que ens han fet. Nosaltres també les hem tingut, però avui no hem estat encertats, és que no puc dir res més.
Tot i així, fixa't com ha anat al final del partit, la balança hauria pogut decantar tranquil·lament cap a un costat o cap a l'altre.
Al final del partit, jo els he dit ara, els he demanat disculpes, és tot culpa, avui sí que és tot culpa meva, perquè igual que jo els demano respecte quan ells venen a jugar un partit en màximes condicions físiques i psicològiques, jo avui no venia, jo avui vinc sense dormir de la Corunya i no pots portar un partit d'aquesta tensió i no pots estar tranquil, és impossible. Amb l'orquestra que tenia darrere és impossible estar tranquil, i sí que és cert que l'última jugada jo no veig el davanter d'ells i els dic que vinga, tots cap amunt i ens la juguem. Clar, ens la juguem, que quasi ens treuen el punt que teníem.
Bueno, el Boguena guanya el partit, el Pots acabar perdent.
Sí, però el futbol a mi el que m'està ensenyant és que quan tens un punt has d'amarrar aquest punt, si haguéssim perdut 2-1, hòstia, ara estaríem aquí quasi plorant, perquè no era just tampoc perdre. i ells han tingut una molt clara, que jo crec que si el número 7 no la toca és gol i no pita fora de joc, o sigui que mea culpa totalment.
Més enllà d'aquesta reflexió personal que fas, Josu, fins a quin punt t'han condicionat avui les baixes que tenies?
No és condicionar, és que sí que és
amb, això t'obliga a reestructurar una mica l'equip.
Posicions
per això, puntuals
complicades de suplir. Un central és una posició complicada. Crec que l'Andreu ha estat força bé, no podem dir que l'Andreu hagi tingut cap, perquè de fet l'última jugada era ell qui ha arribat, mig del camp. Bueno, el Güete és el Güete, no, això no ho negarem, però bueno, jo crec que quan hem mogut la peça, al principi no hem estat encertats, el Toni i l'Edgar i el Cerdà per davant. Quan hem canviat i el Cerdà ha jugat al seu lloc i el Toni ha jugat més endavant, sí que hem entrat una miqueta més en joc, o sigui, tampoc s'ha notat tant, i bueno, la peça del Limón es nota perquè és aquest jugador que té arribada, que té arribada, que totes les faltes, totes les corres, es posa ahí. I avui se'ns ha notat, jo crec que avui ens ha notat en l'estratègia.
I potser un pèl més de presència a l'atac, no?
No, perquè ha tingut presència, el Pablo ha tingut presència, el Didi ha sortit avui els 15 minuts i ha tingut dos o tres ocasions de gol, el Laguna ha tingut la seva, com sempre, crec que el Can ha tingut la seva, crec que el Minga ha tingut un parell d'internats, el Joey ha tingut una, que el porter l'ha parat sota de la línia. El que passa és que et dic, el Limón es dona totes les pilotes parades, la confiança que té, i al ficar-les no la té un altre jugador, i així, aquí sí que manca confiança.
Estic d'acord, perquè la primera part el Sobrens ha tingut 3 o 4 faltetes que si arriba a estar Limón o un llançador amb més fortuna avui, doncs ara no estaríem parlant d'aquest marcador. I després una altra cosa, tu des d'aquí, s'han reclamat molt el penal, era penal o no?
Ahir m'ha dit el Minga que ha sigut fora d'àrea, això per començar, potser sí que és falta, però a partir d'aquí no ho sé. També et dic que el número 4 d'ells és clar que el dia que s'ha agafat per cames i l'ha agafat i l'ha parat, i l'àrbitre no ha tingut els collons de fotre fora el número 4, perquè això és joc il·legal totalment. Ha fet una targeta per cadascú, o sigui, que ha sortit les seves protestes. Jo també et dic que hi ha hagut un fora de joc que l'han pitat al... Em sembla que el Didac també s'ha quedat sol davant del porter i no ha sigut ni de conya, estava al lateral dret. Cadascú té les seves protestes. Si ha sigut penal, pues no ha pitat i ja està, no ha sigut.
Bueno, Josu, per acabar, queden, no sé si dir, 9 finals, 9 partits, la cosa més o menys al capdavant segueix igual, tot i que avui amb aquest resultat i la victòria del Molanta us fa perdre el liderat. Tal i com estan les coses, i la igualtat que hi ha, el partit de Molanta, creus que pot acabar decidint el campionat?
També puc dir, i potser decideix el campionat el partit de Molanta Olivella. No, el partit...
Dic que com que vosaltres aneu...
El partit que ens toca és el partit del Sant Cugat, aquest és el primer. Si no guanyem el Sant Cugat, ja podem anar a Molanta a què? Si potser ens han posat a no sé quants punts, no. Primer s'han provat i després el Molanta. La setmana que ve parlem del Molanta, aviam com arribem ells, aviam com arribem nosaltres, aviam si guanyem el Sant Cugat, i si guanyem el Sant Cugat, aviam on estem.
Doncs sí, és cert, primer s'ha d'intentar guanyar el partit del Sant Cugat aquí al Municipal el proper diumenge, i després, Toni, visitar un Molanta que no ha perdut el seu terreny de joc.
No ha perdut cap punt.
Per tant, dèiem, fet la comparativa, no?, que el Sitges té un examen important diumenge al camp del líder, del Sant Ildefons, doncs el tindrà el Sobrense també, aquest examen, entre cometes, la setmana que ve al camp del Molanta.
Amb la diferència que doncs el Sant Ildefons ja sap el que és perdre a casa seva.
Això mateix.
I el Molanta no ha perdut ni un punt. I el Molanta està ara en el seu millor moment.
En fi, avui perquè no tenim temps, però ja anirem comentant allò, calendaris d'un,
sí,
de l'altre.
Sí, perquè ja parlarem, ja.
Al Molanta li queden partits difícils, com també li queden a l'Olivella i com també li queden al Sobrense. Per tant, la cosa està repartida.
Sí.
La cosa està repartida. Per tant, crec, sincerament, que els enfrontaments directes seran els que acabaran determinant probablement la sort d'aquests tres conjunts per ser campió o per acabar disputant la promoció.
Clar, n'hi ha dos jocs, un i mig, perquè sí, sí, la promoció és mig, per tres equips.
És un pastís de dos talls, meitat a meitat, i, uh-huh, i bé, hi ha un tercer equip que diu, jo vull la meitat, també. Uh-huh. Interessant, interessant. Tres quarts i un minut de cinc de la tarda, seguim endavant perquè encara hem de parlar de bàsquet i d'hoquei. Doncs el que dèiem, hem de parlar de bàsquet, bàsicament de la victòria que va aconseguir amb el sènior A del bàsquet Sitges, treballada, amb baixes, amb dificultats, però a cap i a la fi, victòria 56-62, va guanyar amb el Sitges en la seva visita a la pista del Reus Deportiu, un Reus Deportiu que està lluitant per no perdre amb la categoria. En una jornada en què, bé, els resultats, podríem dir-ho així també, li han acompanyat al bàsquet Sitges. Com està la cosa? Està cabull, com es diu també en aquests casos, al capdavant de la classificació, amb Esparreguera, 17 victòries, les mateixes que Viladecans, i el Sitges que ha aprofitat no només la seva victòria en Reus, sinó també la derrota del Ripollet, que va perdre la seva pista amb el bàsquet Almeda per 72-86. Per tant, uns resultats que posen en òrbita, diguem-ho així, el bàsquet Sitges de nou, després de l'ensopegada a casa amb l'en Ripollet. Saludem Fermín Sánchez, el tècnic del bàsquet Sitges. Fermín, molt bona tarda.
Hola, què tal? Com
esteu? Molt bé, i tu?
Bé, bé, aquí.
Suposo més, més tranquil, no?, després d'aquesta última jornada, Fermín.
A veure, sí, està clar que, bueno, aquí no hi ha gaire temps de relaxar-te, perquè ara la propera setmana tenim el derbi, no?, aquest dissabte vinent, sí, contra Vilanova, però més tranquil perquè el partit d'aquest de Reus que comentaves, pues, en principi, a veure, ells van últims, no? O sigui, és un partit que ha de ser dels més assequibles, però clar, el fet de jugar a Tarragona, el fet d'anar amb les baixes que anàvem amb quatre baixes, bueno, pues, clar, el fet de que ells estiguin amb una sola victòria per reduir el descens directe, que canvia molt perquè el descens directe sí, baixes directe, però si aconsegueixes playar, pues, pots tenir la sort que t'ha sortit una bona eliminatòria i salvar la categoria, no? Llavors, no sabien què podia passar, no? La veritat és que no vam tenir el dia tampoc, com ens va passar el dia de Ripollet amb el llançament, uh-huh, però vam poder treure el partit. Que el cap i al fi és el que
clar,
compta també.
Sí,
no?
Sí, suposo que aquest era el màxim objectiu, guanyar el partit, perquè, com deies, viatjàveu amb les baixes del Marc, de l'Isaías, del Nacho i de l'Adrià també. I com respondria l'equip, no, Fermín, després de l'ensopegada aquí amb el Ripollet?
Exactament, esa era també
la preocupació.
Una de les meves preocupacions, no? Perquè va coincidir que hem trobat equips que tenen pivots molt baixets, diguéssim, no molt mòbils, i que ens donen molts problemes, perquè, clar, l'Adrià fa 2 metres, i Isaías també, el Xavi una mica més. I, clar, han de defensar... El Toni s'ajusta millor, perquè és un noi de 1,90 de poc, que s'ajusta millor amb aquest perfil, no? Però, precisament, el Reus és tot el contrari, són pivots molt alts, o sigui, tenien... Llavors no sabíem què passaria, perquè no teníem ni Isaías ni Adrià, i, per una altra banda, veníem d'haver fallat a casa, haver punxat, tot i que és un equip de dalt, perquè hem tingut la sort també que aquestes últimes dues jornades, la passada que vam perdre a casa i aquesta, els rivals que estan a la part alta amb nosaltres han punxat la majoria.
Sí. Qual cosa... Hi ha hagut enfrontaments directes, com sí, és el cas de l'Esparreguera Viladecans, que l'Esparreguera va perdre
la pròrroga, sí, sí, i va perdre l'Averaix, que sí, tenia sí, tal, perquè tenia l'última cistella, van fallar, van anar a la pròrroga, i al final allà a la pròrroga es va guanyar Viladecans, i de 4 punts, i tenien l'anada de 3, o sigui que ara Viladecans, diguéssim, que ara que la federació encara no ordena això fins a la penúltima jornada, uh-huh, i nosaltres els tenim a un punt, que haguessin guanyat el Ripollet i estaríem, perquè els tenim a l'haver-les guanyat, no? Però que el Ripollet pues, és un equip fort, no? Que va tenir també molt d'encert, com ens va passar aquesta setmana allà a Reus, que ficaven tot, i nosaltres vam acabar el partit en 0 de 19 en triples. O sigui que dius, tela, no?
Sí, sí.
I a casa també van fallar moltíssim, però no tant, però és que... En fi, que
esteu allà, com es diu, no?
Casa, sí, estem allà. Les victòries fora de casa són molt complicades, ens queden dues, que també seran... Ara mateix queden 6 jornades i tenim 4 partits a casa. O sigui, tenim un calendari bastant favorable. El que passa és que és això, entre el que l'ensopegava l'altre dia i el fet aquest de les lesions, pues clar, tenim el Nacho, que ja no crec que no sabem si arribarà per dissabte, el Marc segur que no estarà. Són dos exteriors que el Samà pues, viu una mica d'això, del seu joc exterior. Després per dintre Adrià sí que el tindrem, Isaías no sabem. Mm-hmm. En fi, que,
sí, sí,
que està la cosa així. Pot passar de tot, pot passar de tot. El que passa és que anant les coses una mica normals, entre els cinc primers segur que quedarem, anant mm-hmm. normal, no? I si van bé, pues, més a dalt fins i tot, no? Però,
jo ja... t'ho volia preguntar sincerament, Fermí, quin ha de ser l'objectiu de l'equip? A falta d'aquestes sis jornades que em deies, o com veus tu l'equip? En quina capacitat es troba l'equip ara per quedar, no sé, segon, tercer, quart, no ho sé?
A veure, nosaltres quan vam fer l'equip teníem opcions d'incorporar gent que venia, que se pot oferir, amb un nivell ja contrastat i que de fet estan jugant a categories més altes que nosaltres, i nosaltres vam primar jugar amb la gent de la casa, no? Per notar ja també projeccions i tal, és a dir que jo penso que encertadament el club va fer una aposta per la gent de la casa, no? Per no tallar progressions de gent jove que tenim a l'equip, com poden ser el Jordi, el Mauro, el Nacho. Llavors, l'objectiu inicial era salvar la categoria. Salvar la categoria representava 15 partits, i aquesta era una mica, tal com va començar la Lliga, van dir, hòstia, 15 partides és un bon objectiu i tal. Després hem fet una progressió. Jo, ara mateix som el millor equip de la segona volta, perquè hem perdut dos partits i tothom ha perdut tres, mínim.
Sí, sí.
O sigui que continuem sent el millor equip de la segona volta. Llavors, clar, les expectatives que s'han creat és intentar ficar-nos a fases. Jo a l'equip, com a rendiment, els dos últims partits, que l'últim va ser una mica enganyós, bueno, els dos últims, perquè a casa també ens faltaven tres jugadors, perquè el Nacho es va lesionar només comença. Clar, no hem jugat bé, però a l'equip, individualment 1-1, estem en un molt bon moment tots. O sigui, no és que jo digui, hòstia, és que aquest està fatal, és que no, és que estem tots jugant bastant bé, no? Individualment. Llavors ho veig amb força de fer alguna cosa, i l'equip està bastant motivat per intentar entrar a fases.
I clar, hi ha una cosa boníssima, i ho hem anat comentant aquestes últimes setmanes, i és que amb Esparreguera, Averaix a favor, Viladecans, Averaix a favor, Ripollet també, l'únic...
Cerdanyola
queda partit, que us queda un partit
allà,
per jugar.
Allà, però més 17, és difícil que perdem l'Averaix, sí, sí. Però bueno...
L'únic és la Palma, però la Palma està amb 9 derrotes ja.
La Palma està amb molt mala dinàmica, sí, interna, també... tenen allà un ambient una mica complicadillo entre l'equip,
yeah,
i pot passar de tot, no? Castellbisbal ja s'ha despenjat, que també va venir aquí a casa, ens van jugar a l'Averaix i el van guanyar,
sí, sí,
nosaltres, però ara ja s'ha despenjat, i els altres ja Molins, i tot això és més difícil que ens agafin, perquè els hi portem 4 victòries, més Averaix són 5 i queden 6, o sigui...
Jo faria el tall a la Palma, vull dir...
A la Palma, sí, és el tall, sí, 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 dels 6 primers, per això dic que dels 6 primers segur que... Clar, ara la Palma és això, la tenim aquí, però ja... Cerdanyola han d'anar, Almeda s'han reforçat ara i és un equip molt fort, serà un equip una pista molt complicada, clar. Després a casa, clar, ens queda jugar gent en principi de la part baixa, més baixa, no? Però ara mateix pot passar de tot, perquè la gent de baix, com que també està intentant eludir el descens,
clar.
Tornen molt competitius.
Sí, sí.
No sé, jo veig l'equip motivat, i amb ganes de fer això, no? Anem a veure aquesta setmana, aquesta setmana també serà una mica el punt d'inflació, perquè si guanyem aquí a Samà, que la gent tenim una mica l'espina clavada de l'anada, que vam anar guanyant tot el partit de 8-10 punts i al final ens vam encaixar 6 triples seguits als últims 4 minuts i vam acabar perdent de 2. Si som capaços de guanyar a Samà, anem a Cerdanyola, i aquests dos partits d'ara, perquè després a jornada 26 hi ha molts encreuaments directes i nosaltres ja haurem passat tota la part de dalt, no?
Perfecte. 5 minuts i les 5. Res, Fermín, volíem escoltar-te i valorar una miqueta, ja no només la victòria de l'altre dia, sinó una miqueta la vostra situació també en aquestes últimes jornades del campionat. Moltíssimes gràcies, senyor.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Bona tarda, adéu-siau.
Adéu, bona tarda, adéu.
I en aquest tram final del programa hem de parlar d'hoquei patins, Toni, dels partits de la 22a jornada de la segona catalana, que bé, no han deixat cap sorpresa, resultats lògics, la victòria del Patí Sitges divendres a la nit 6-0 amb el Molins B, va costar, la golejada de fet no arriba fins al
tram final,
sí, en el tram final. Ja pendent un Premià Molins A, jo no sé què passa, però els dos últims partits del Premià no s'han jugat, perquè hi ha un...
Sí, però ja t'ho dic, El Premià s'ha retirat.
S'ha retirat?
El Premià s'ha retirat perquè
jo he
mirat la classificació i l'han posat 0-0-0-0-0. Això vol dir que s'ha retirat.
Val, d'acord, doncs era un...
I se l'han sumat al Molins de... Era Molins Premià, no?
Sí, sí, Premià Molins A.
Se l'han sumat perquè jo l'ho tinc sumat.
Uh-huh. Bé, ho hem d'acabar de mirar bé, això. Jo desconeixia aquest aspecte que em comentarà el Toni. Si s'ha retirat el Premià, doncs bé...
No. Jo tinc el Molins...
Haurem de fer una reestructuració de la classificació.
42 punts.
Sí, sí, sí.
I tinc el Baix amb 41 punts.
Doncs han restat, llavors.
Clar.
Han restat tots els
sí, sí,
els punts, en aquest sentit.
Sí,
perquè
sí, perquè...
El Molins en tenia 45.
Premià està en 0-0-0-0-0. Sí, 17... Sí. Posava 17-0-0-0-0. Uh-huh. Això vol dir que s'ha retirat.
Doncs... Bé, això no canvia massa la situació, Toni.
Home, canvia una cosa, i ara t'ho diré.
Sí.
El Patrici Sitja ho té super, super, super difícil ja, perquè doncs té que guanyar tot i que els altres perdin, el Valls perdi dos partits.
Sí,
perquè
sí.
Tot i que el Molins de Rei perdi dos partits, ja és campió.
Sí, sí, el Valls,
no que, campió, vull dir.
El Valls en aquesta última jornada va guanyar 1-2 al Monjos, a la pista del Monjos. Monjos també donarà feina en aquest tram final del campionat. La propera jornada tenim un Valls Ripollet, compte, tenim un Mataró Club Pati Sitges, i tenim un Molins Monjos. Per tant, és una jornada interessant la propera, la 23.
Sí, sí, és interessant per estar allà, però torno a repetir, jo penso que els Sitges després de fer els càlculs que he fet jo avui, una vegada he sapigut això, doncs que el Premià l'havien sumat els punts, perquè el Premià no hi és, doncs que el Sitges, màxim que pot quedar, és tercer classificat.
Uh-huh. Veurem com acaba aquesta segona catalana i també gran victòria del Juvenil A, que va guanyar 3-4 a Andorra. La segona victòria que aconsegueix en aquesta segona fase, molt més competitiva, molt més complicada, del conjunt del Club Pati Sitges, que aquest proper cap de setmana juga aquí, obre segona volta amb el Cambrils. Són dues victòries ja les que té el Club Pati Sitges, per tant, en podria sumar una tercera si és capaç de superar el Cambrils.
Clar, clar que no, aniria molt bé, no? Perquè té dues victòries i un empat,
sí,
no?
Sí, dues victòries i un empat. Està amb 7 punts, té 8 al Cambrils, per tant, si guanya dissabte podria deixar la cua de la classificació.
Superaria el Cambrils,
sí. Doncs amb aquesta bona notícia acabem. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I a vostès, moltíssimes gràcies també per la seva confiança. Que vagi molt bé, tornem dimecres, com sempre, a la tertúlia Pilotes Fora. Adéu-siau.